Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ajornat finalment el 7 d'agost l'entrada en vigor dels nous aranzels inicialment prevista per avui. La mesura pretén donar més marge a l'oficina de duanes per tal d'adaptar-se a les condicions. Els nous aranzels oscil·len entre el 10% i el 41% segons el país. La Unió Europea, que ha arribat a un acord recent, afrontarà, recordem, uns aranzels del 15%. I en mobilitat, a hores d'ara, registren algunes afectacions a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, també un accident a l'A2, en aquest cas a Sant Joan d'Espí, provoca lentitud i, finalment, també tenim les retencions habituals en punts com la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. Amb tot, avui, especial atenció, sobretot per l'operació sortida, i és que el Servei Català de Trànsit preveu que 450.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana, coincidint, com dèiem, amb els períodes vacacionals més intensos. L'aeroport del Prat operarà també amb més de 4.200 vols, un 2,5% més que l'any passat, mentre que Renfe també ha reforçat l'oferta amb 10.500 places addicionals. Els principals destins en avió són les Illes Balears, Canàries i capitals europees com Londres i París, mentre que entren les rutes més reforçades són les que connecten Catalunya amb Madrid i Andalusia. I també mobilitat. El Departament de Territori amplia a partir d'avui les rutes d'autobús entre Gandesa i diversos municipis de la Terra Alta. Les línies que fins ara només funcionaven en dies lectius circularan també de dilluns a divendres durant tot l'any. També s'afegeixen tres trajectes d'anada i tornada entre Gandesa i Tortosa cada dia feina. I els socorristes de Barcelona han iniciat avui una vaga indefinida per reclamar millores laborals, denunciar falta de personal, salaris congelats i males condicions als mòduls de socors. També exigeixen un conveni propi i una regulació comuna del salvament marítim a Catalunya. La vaga arriba en un estiu amb un ofegament cada 3 dies i 16 morts des del gener, més que l'any passat. I Protecció Civil ha activat en fase de prealerta l'Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a partir del migdia al nord-est de Catalunya, principalment en punts de la Garrotxa i també al Pla de l'Estany. Adverteix de la probabilitat de tempestes amb calamarsa fins la nit i demana sobretot precaució en la mobilitat i també en les activitats properes a les zones inundables. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys per disparar fins a 9 vegades amb una arma d'aire comprimit contra un edifici d'Horta-Guinardó a Barcelona, fets que van causar també un ferit lleu menor d'edat. Els incidents van tenir lloc entre finals de maig i principis de juny i van generar alarma entre el veïnat. Durant les escorcolles van trobar armes, munició i prismàtics i l'home sense antecedents està acusat ara de coaccions, assetjament, lesions lleus i també danys.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui divendres 1 d'agost. Avui és a saber que els socorristes de les platges de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals. Denuncien sous baixos, falta de descansos i condicions precàries i avisen que la situació afecta la seguretat dels banyistes. Tot i la vaga, hi ha serveis mínims, però l'Ajuntament recomana extremar la precaució si aneu a la platja, especialment aquests dies de calor intensa. I també hem sabut que el govern ha decidit allargar fins al 2028 el termini perquè l'Agència Tributària de Catalunya gestioni del tot l'IRPF. Inicialment s'havia fixat el 2026 com a data límit, però el procés ha topat amb dos frens importants. D'una banda, la manca de transferència de dades per part de l'Estat i de l'altra, la dificultat per crear una infraestructura pròpia que pugui assumir amb garanties aquesta competència. El nou calendari reconeix que el desplegament és lent, però manté el compromís polític de completar-lo. I finalment, el Congrés dels Diputats ja no serà dels diputats ni de les diputades, sinó simplement el Congrés. Així ho ha aprovat la mesa per evitar el masculí genèric i fer un ús més inclusiu del llenguatge institucional. El canvi s'aplicarà en documents, comunicats i senyalística oficial i marca un pas més en la transformació del llenguatge polític cap a fórmules més neutres i representatives. No vull saber res. La mirada. I avui aprendrem, o si més no, intentarem aprendre a ballar sardanes. També tindrem temps d'anar de festa major a la Garriga i ens fixarem en l'actual situació del món del doblatge a Catalunya, un sector que cada cop ho té més difícil i que reclama igualar les condicions laborals amb d'altres comunitats autònomes. Com cada dia anirem a cercar la Núria Cartanyà i des de Tarragona també intentaran convèncer-me o convèncer-nos perquè hi anem a passar el cap de setmana. Esteu preparats? Som-hi!
I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que...
Nou i cinc del matí ens han dit que a Tarragona hi ha molta afició pel teatre i que a l'estiu fan els espectacles en un auditori monumental a l'aire lliure. Això és un luxe. Li preguntem a la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio si és cert. Bon dia, Núria.
Hola, hola, Manel. I tant que és cert. Mira, és la programació escènica de l'estiu. Es trasllada al que anomenem l'Auditori del Camp de Mart, que és com un teatre enorme amb una graderia en semicercle, un escenari brutal, i tot això a l'aire lliure un cop passes un parc cobert, i això és lo xulo per fer la foto, per una impressionant carpa blanca. Des de lluny és com si fos una enorme vela, que quan plou, i jo he vist espectacles sota la pluja i és superxulo, doncs et protegeix el públic. És molt bonic, de veritat. Un dia farem una connexió des d'allí, vale?
Molt bé, doncs m'agrada molt la idea, sí.
Avui no, avui us porto al teatre amb majúscules, el teatre tancat, l'italià, el teatre clàssic, que és on tenim on fem els espectacles grans durant tota la temporada, el Teatre Tarragona, al capdamunt de la Rambla. I ja sabeu on seré, però heu d'encertar què aniré a fer.
Exacte, què anirem a veure, què aniràs a fer, quines opcions ens dones?
Mira, me n'he pensat tres. Mira, podem anar a veure una obra de teatre de titelles per nens, espectacle infantil. Podem assistir a la creació i l'assaig d'un espectacle de circ.
Molt
o
bé.
Podem conèixer els tècnics de so.
A punt, Sant Cugat.
Els espectacles en directe.
Doncs també importantíssima la feina que fan aquests tècnics. Per tant, qualsevol de les tres opcions serien bones si vosaltres des de casa voleu aventurar-vos i intentar endivinar què veurem en aquesta o què escoltarem en aquesta segona hora. Ja ho podeu fer també votant a través de les xarxes de l'Obert per Vacances. Gràcies, Núria. Fins aquí una estona.
Fins ara.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera. Encara falta molt per arribar.
I ara passen 7 de les 9 del matí a l'Obert per Vacances.
Compartint un ja. Ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I avui a l'Obert per Vacances ens volem capbussar en el món del doblatge i específicament en el doblatge en català. Tots tenim en ment aquella veu característica que apareix en múltiples pel·lícules o sèries i que si la sentim fora d'aquest context, de seguida l'acabem reconeixent. Volem saber com funciona aquest món, com treballen els actors i actrius de doblatge i, en definitiva, els secrets que amaga aquesta professió, i en parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs sí, deixa'm dir-te que és un autèntic luxe parlar d'aquest tema amb un dels grans actors de doblatge que tenim al nostre país, perquè avui m'acompanya en José Posada. José, moltes gràcies per venir.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
José, tu has doblat a grans actors de Hollywood, com per exemple Matt Damon, Adam Sandler, Jude Law, abans parlàvem també amb Brad Pitt en alguna pel·lícula, entre molts d'altres, però com ha estat el camí per arribar fins aquí? Quan vas decidir que volies convertir-te en actor de doblatge?
Buf... Fa tants anys ja que... No, el primer contacte que vaig tenir directe va ser acompanyant el meu pare, en Luis Posada Mendoza. Els meus pares eren actors de doblatge, provenien del món de la ràdio, Ràdio Espanya a Barcelona, i era el que avui dia serien com les escoles de doblatge, però al peu del canó. I el vaig acompanyar un dia, juntament amb els meus germans, a una sessió de doblatge. En aquell moment estaven doblant La Guerra de les Galàxies, l'any 77-78, i clar, va ser el més proper a la màgia que havia viscut jo en directe, no? O sigui, veure com estava el meu pare doblant a Obi-Wan Kenobi, i amb ell estava Constantino Romero, posant veu a Darth Vader, I clar, de sentir-los parlar en anglès a sentir-los parlar al cap de pocs minuts en castellà, buf, va ser allò de dir, jo vull fer això, algun dia vull fer això. Sí que és veritat que van passar després anys, però va ser el moment que vaig obrir els ulls en aquesta professió i vaig dir, mola.
José, tu has fet doblatge i fas doblatge tant en castellà com en català.
Sí.
Quina diferència hi trobes a l'hora de fer-ne un o d'altre? I no sé si en la tècnica canvia alguna cosa que fa destacar, doncs, això, un idioma doncs, per l'altre. Eh? Alguna cosa que dius, aquesta tècnica doncs, l'haig de curar molt més quan ho faig en català o en castellà?
Sí que hi ha diferència, tot i que la nostra feina sigui la mateixa, però és veritat que el català, quan dobles el català, ha de ser tot tan correcte i costa més de, en el meu cas, costa més de memoritzar o de retenir el text, perquè comences a trobar-te els pronoms febles i dius, hòstia, que no em deixi cap, no? Però no, la diferència radica en que el català potser és menys flexible que el castellà a l'hora de canviar alguna cosa del text. En català necessites sempre la supervisió del lingüista per no dir alguna barbaritat o alguna cosa no correcta, però no, la veritat és que m'hi sento molt còmode tant en castellà com en català.
El que també jo tinc la sensació és que no ha de ser el mateix fer doblatge per pel·lícules live action, diguéssim, o per animació, o inclús per anime, no?
No, aquí sí que hi ha molta diferència. O sigui, jo m'hi trobo molt més còmode quan és un personatge de carn i os que no quan és... L'anime és molt complicat. I tot el que sigui els altres tipus de dibuixos, pues, no tan complicat com l'anime, perquè el problema de l'anime és l'idioma. El japonès és com molt dur, criden molt, ho diuen tot com si estiguessin enfadats. I llavors has d'interpretar molt bé el que estàs dient, entendre molt bé el context i tot per dir-ho en la nostra llengua i amb les nostres emocions, però m'hi sento molt més còmode quan és persones reals.
Clar, perquè, perdona, José, però sí, amb el live action també entenc que tens les expressions, no?, de l'actor que estàs doblant.
Clar, et dona moltes més eines. A mi, des del principi, quan vaig començar, sempre em deien, no miris la boca, mira els ulls, que és el que et marquen la interpretació. I és veritat, o sigui, quan tens la sort de doblar a grans actors, en el meu cas, et deixes portar per com ho diuen amb la mirada. I això et porta ja a transmetre les mateixes emocions, sentiments, perquè és que ho foten molt bé. Ja en animació és més complicat. A menys de que sigui una animació molt perfeccionada. Però sí... Com has dit? El live action?
Live action, sí.
No, jo és que no li... Sempre havia dit, no, persones de carrer i ho això.
Escolta'm, José, amb això que ens estaves explicant ara, quan segurament doncs, algú a casa, algú que ens està escoltant, pensa en la feina d'un actor o d'una actriu, sí que s'imagina més o menys doncs, el seu espai de treball, no? Doncs, en un set de gravació, en exterior, en interior, i més o menys s'ho imagina, però un actor de doblatge, una actriu de doblatge, on treballeu? Com treballeu? Quina és la vostra rutina? Explica'ns una mica com és aquesta feina, que a vegades és veritat que acabeu posant la veu, la gent és el que escolta, però espero una mica doncs, aquesta intrahistòria, no? Com és el vostre dia a dia, on treballeu, quina és la vostra preparació, com funciona una mica des de dins?
Uf, la pregunta requereix una resposta llarga, eh? No, nosaltres, el nostre hàbitat natural és una sala de doblatge d'unes dimensions, però, bueno, no sé, poden tenir 20 metres quadrats, 15, en la penombra, i estem davant de la pantalla, tenim el faristol davant amb el text i el director pues, al costat, no?, que és el que ens va marcant el personatge. O sigui, ens explica la pel·lícula, ens explica el rol del personatge dins de la producció i amb el tècnic de so. O sigui, som un equip que estem dins d'una sala i allà... Pues, et van donant totes les pautes, totes les eines per desenvolupar el teu personatge i, evidentment, el personatge ja t'ho dona fet. Però sí, ens per movem exemple... en espais reduïts i foscos. Mm-hmm.
I d'una pel·lícula, per exemple, quant de temps podeu estar treballant fent el doblatge d'un personatge? Entenem que és un personatge que ja apareix amb assiduïtat en aquesta pel·lícula. Quant de temps pot traduir-se a la vida real, això?
Depenent de la producció. Mm-hmm. Hi ha pel·lícules que podem estar 7-8 jornades. Jornades són convocatòries de 6 hores i mitja. O hi ha pel·lícules que potser en 3 ja les has acabat, depenent de la dificultat. La pel·lícula on he dedicat més temps últimament va ser la de Deadpool, però per diferents motius, perquè tens el supervisor a sala o supervisora, el text mai no és definitiu, el volen anar treballant sobre la marxa, gravant diferents opcions o alternatives. Llavors tot es ralentitza molt, són convocatòries més denses, però bueno, després veus que el resultat és bo i bueno, pues sí, en Deadpool em sembla que van ser 9-10 sessions de gravació.
Déu-n'hi-do. A tu personalment, quins són els actors que et resulta més fàcil doblar? Perquè entenc que n'hi ha que és més fàcil que d'altres, no sé, per la seva manera d'actuar o similar.
Fàcil no n'hi ha ni un.
No.
Però agraïts, o sí, que et facin sentir més còmode. No sé, ara fa poc he fet una de l'Adam Sandler i serà perquè ja el tinc molt...
Ja el tens per mà, no?
Ja el tinc per la mà, ja em sé tots els seus truquets i tics i... Em sento molt còmode, tot i que és molt difícil doblar-lo, perquè jo sempre he dit que és com un acordió. O sigui, és un tio que dius, deu tenir 4 pulmons, perquè és capaç de dir-te 6 línies seguides sense respirar.
Uf.
I dius, bueno, a veure, agafem-ho amb molta calma. Però, clar, fàcil no, però còmode sí. O sigui, és molt agraït de doblar, però també trobes pel·lícules del Matt Damon que són molt agraïdes de doblar.
Depèn.
Sí, clar, depèn del personatge. Després et trobes personatges molt complexes que els has de treballar més, estudiar més, observar, escoltar moltes vegades per agafar-li el punt del personatge. Però bé, tot són difícils i, entre cometes, fàcil de la vegada, perquè ho fan molt bé.
José, hi ha molta gent que està en contra del doblatge, o millor dit, no prefereix el doblatge, prefereix veure les pel·lícules o les sèries en versió original. Quina opinió tens sobre això? Perquè en alguna altra entrevista has explicat que respectes doncs, totes aquestes opinions i que et sembla lícit i que, de fet, els teus fills veuen doncs, la major part d'aquestes pel·lícules en versió original. No sé quina opinió tens d'això, de que la gent prefereixi veure la versió original d'aquella pel·lícula, no ho sé, perquè potser tenen la percepció de que es manté més l'essència de la creació de la peli.
A veure, com tu bé has dit, jo sempre he defensat que qui vulgui veure-ho en versió original, avui dia tenim les opcions, sobretot a les plataformes, d'escollir l'idioma que volem veure la pel·lícula, però sí, jo tinc alguns amics que són... Hi ha un, sobretot, que és talibán. És talibán de la versió original. I he aconseguit que escoltés alguna cosa doblada i l'he seleccionat, alguna cosa, perquè és veritat que depèn què és millor veure-ho en versió original, perquè no sempre els doblatges són bons. Això s'ha de dir, també. Però sí, tenim aquestes opcions de poder veure la pel·lícula o la sèrie en versió original, doblada, o si la vols veure en italià, jo què sé, doncs benvingut sigui. A partir d'aquí, sempre al doblatge li han caigut molts pals, sobretot per actors espanyols que han vist, o directors espanyols, o productors espanyols que han vist amenaçada la producció espanyola per culpa del doblatge, i jo crec que no és així, hi ha cabuda per tots. El cinema espanyol o les sèries espanyoles n'hi ha de molt bones. Per tant, cadascú ha de lluitar per lo seu.
Com veus específicament la situació del doblatge en català? Creus que ha baixat respecte a anys anteriors o creus que per la contra està en un bon moment?
Home, potser de produccions ha baixat respecte als últims 10 anys, Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la quantitat de produccions que s'estan doblant. I jo últimament et diria que el 70% de la meva feina és en català.
Sí, més que en castellà?
Sí, 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 sí. Tot i que en castellà també, déu-n'hi-do, perquè hi ha moltes plataformes, hi ha moltes produccions, moltes pel·lícules de distribució, però sí, sí, jo diria que com a mínim en el que portem d'any, un 70-30 en català més.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
José, per acabar, no sé com estàs visquent també la integració del tema de la intel·ligència artificial. No sé si també es pot entendre com una amenaça en el món doncs això, del doblatge, igual que en altres sectors i en altres professions que també s'estan doncs mirant amb cert recel l'aparició d'aplicacions, doncs aplicatius especialment que en temps real doncs et fan traduccions. Ho veus com, no ho sé, com una amenaça o potser també com una oportunitat o com una eina que també es podria acabar integrant dins el món del doblatge?
A veure, jo sempre he defensat que la intel·ligència artificial si serà útil o no, depèn de l'ús que se li doni. Jo sempre poso el símil d'un ganivet. Si un ganivet pues, està dissenyat pues, per tallar tomàquets o per tallar pastanagues, tallar carn, o es pot fer servir per clavar-li una punyalada a algú per l'esquena. La culpa no és del ganivet. O sigui, aquí la intel·ligència artificial, si està ben utilitzada, serà positiu. En la nostra professió, dubto molt que jo arribi a veure doblatges ja fets íntegrament amb intel·ligència artificial, perquè les emocions difícilment les podrà captar, els matisos, sí que és veritat que pot començar atacant una mica la part dels audiollibres, per exemple, que moltes vegades ho volen bastant neutre, la publicitat, el món del doblatge, potser sí que alguna cosa s'intentarà doblar, però jo no crec que ho arribi a veure.
Doncs José, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances. Ha estat un plaer tenir-te i esperem sentir-te en moltes més produccions audiovisuals en les properes setmanes, mesos i fins i tot anys. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també, Tina. Fins la propera.
A tu, Manel. Ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé. Tot i alguns avenços recents, el conflicte laboral en el sector del doblatge a Catalunya continua en procés de resoldre's. Després d'anys sense conveni i amb tarifes congelades, els professionals del doblatge exigeixen mesures concretes i una equiparació real amb Madrid. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Anna Clarà.
Bon dia. Fa anys que els professionals del doblatge a Catalunya denuncien la precarització del sector. Des de l'any 2013, quan va caducar l'últim conveni laboral, els actors i actrius de doblatge han treballat sense cap marc regulador, amb tarifes congelades des del 2009 i sense cap mecanisme oficial de protecció col·lectiva. Ara, però, la situació comença a canviar. El sindicat DAP, Doblatge Unida de Barcelona, que representa pràcticament la totalitat del sector en català, ha arrencat una sèrie d'acords amb la patronal que obren la porta a una futura estabilització. Tot plegat va començar a principis d'any, quan el sindicat va posar sobre la taula una exigència clara: igualar els salaris a Madrid, on sí que existeix conveni i on les tarifes han anat pujant regularment. A Catalunya, en canvi, la diferència arribava fins al 25% menys per fer la mateixa feina. El calendari pactat s'ha anat renovant i, com a primer resultat, des de l'1 de juliol s'ha aplicat un augment del 8% en les tarifes. El procés, però, continua obert i des del DAP es manté la voluntat de seguir negociant durant aquest segon semestre per aconseguir la plena equiparació salarial abans que acabi l'any. Un cop assolida la igualtat tarifària, l'objectiu serà treballar per un conveni col·lectiu conjunt amb Madrid que unifiqui criteris, normatives i drets. Des del sindicat remarquen que si no es compleixen els terminis establerts, el tema es portarà a l'Assemblea de Professionals per decidir com actuar. El missatge és clar: l'equiparació salarial és un principi irrenunciable i aquest cop hi ha la sensació que el canvi està més a prop que mai.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Continuem en directe a l'Obert per Vacances. És el moment de conèixer la nostra paraula habitable amb el Termcat i ben atents, perquè avui la paraula és nomofòbia.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2023. Nomofòbia.
Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil. Pot ser que no es pugui consultar per manca de bateria, de cobertura o d'accés a internet, entre d'altres.
Míriam Lloret.
La forma nomofòbia és una adaptació de l'anglès nomofòbia, de no més mo, escurçament de mobile, més el sufix fòbia. Es va començar a utilitzar cap al 2008, quan l'ús dels telèfons intel·ligents va esdevenir massiu. Tot i que no és una fòbia reconeguda oficialment com a trastorn mental, cada cop hi ha més estudis que associen la nomofòbia amb l'ansietat, la dependència digital i la necessitat constant de connectivitat. Aquest fenomen reflecteix una realitat social molt actual, la hiperconnexió. Avui, el mòbil no només serveix per comunicar-se, sinó que s'ha convertit en una eina de treball, entreteniment, informació i fins i tot identitat. La nomofòbia posa en relleu com la nostra vida quotidiana pot quedar profundament afectada per la presència o l'absència d'aquest dispositiu. És, en definitiva, un símptoma del món digital en què vivim i una invitació a reflexionar sobre com gestionem la nostra relació amb la tecnologia.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La sardana és un gènere musical, un ball, una tradició viva i arrelada, i és que la sardana és dansa i també és música alhora. Una expressió artística i cultural genuïnament catalana, essent admirada arreu i considerada la dansa per excel·lència dels catalans gràcies a la sonoritat d'un conjunt instrumental únic al món, la cobla. Avui coneixem com s'ensenya a ballar sardanes a Tordera amb la nostra companya, la Llunsara Barcial. Bon dia, Llunsara.
Bon dia, Manel. Doncs sí, la sardana és aquest fenomen popular i social que a Tordera destaca per la seva capacitat de captar públic i també dansaires. L'entitat La Nostra Dansa porta ja 48 edicions organitzant el curset tradicional per ensenyar a ballar sardanes, tant a infants com a adults, cada vespre d'estiu, els dimarts i també els divendres. I a més, aquest any també s'ha fet un curs per formar a monitors a principis d'aquest 2025. Avui conversem amb l'Ariana Ros, la coordinadora del curset de sardanes, i també amb en Marià Vilageliu, que és el president de l'associació La Nostra Dansa, l'entitat dedicada a les sardanes i als balls tradicionals a Tordera, que l'any que ve també celebra el seu 50è aniversari. Bon dia, benvinguts.
Bon dia a tothom.
Doncs per començar per algun lloc, si voleu, expliqueu-nos una mica què feu des de l'associació La Nostra Dansa.
Què fem? Una pregunta molt genèrica. A veure, d'una manera general, diguem-ne, la promoció, la formació de la sardana i el folclor de Catalunya. La sardana és l'eix principal i les actuacions principals, per dir-ho breument, serien, doncs, audicions de sardanes, serien el curset de sardanes, que avui en parlarem específicament, i serien la formació i sessions de balls folk, balls tradicionals folk.
Mm-hmm. Maria, també com neix l'entitat, La Nostra Dansa? Perquè ara deia que l'any que ve arribareu al 50è aniversari. Imagino que no tots els pobles poden dir que tenen una entitat dedicada als balls tradicionals, a la sardana, que faci tants anys, no?, que estigui en un municipi.
Sí, efectivament, això és un mèrit de molta gent. Hi ha hagut, doncs, moltes persones implicades formant part de les juntes, presidents, dels quals cal destacar l'anterior, que ja hi va estar 38 anys, en Jordi Camó. Diguem-ne, gent que d'una manera callada, però constant i regular en el temps, doncs ha anat organitzant aquestes audicions de sardanes i aquest curset, que és el nostre emblema, és el nostre capital, és el, diguem-ne, el que ens dona projecció en el futur, que fa que avui la sardana, doncs, sigui ben viva a Tordera i es visquin i es vegin els ambients de la plaça plena i de fervor, jo diria fins i tot sardanístic, els divendres al vespre quan fem les audicions.
Amb tot això que ens explicàveu i amb aquest interès de mantenir les sardanes vives, quins són els reptes més grans que afronteu també l'associació avui en dia?
Bé, una bona pregunta. A veure, la sardana, d'una manera genèrica, viu l'estat en què viu. No tots els pobles de la mateixa manera, no a tot el país. En tot cas, a nivell local, ja portem aquests anys històrics, ens d'alguna manera ens possibiliten i per inèrcia doncs hem de continuar els propers anys, però sí que un dels reptes seria doncs trobar relleu de gent que vulgui involucrar-se amb l'associació i amb aquesta causa noble, en diria jo, de promoure la sardana al local i fer aquesta, diguem-ne, aquesta aportació personal pel país.
Però ho esteu aconseguint, Maria, perquè al final aquesta generació jove també doncs, està implicada, no?, en aquests cursets de sardanes que avui en parlarem, i a més l'Ariana doncs, és molt jove, al final també aquests monitors també estan disposats, no?, a ensenyar la sardana i que ja es mantingui aquí al nostre municipi.
Sí, sí, com deia abans, és el nostre actiu principal. Diguem-ne, el curset és un dels fets de què estem més orgullosos, perquè gràcies a haver iniciat el curset ara fa 48 anys, o 49, en realitat, excepte un any per la pandèmia, doncs tenim l'ambient que tenim, i tenim la participació que tenim, i a les ballades es veu d'una manera transversal com hi ha des d'infants a gent de mitja edat, adults i fins i tot sèniors, i per tant aconseguim la participació de tothom.
Amb això, hi tenim encara doncs, uns mesos per endavant del 2025. Quines activitats o esdeveniments teniu previstos pel que queda d'any? I no sé si ja també amb la mirada posada en el 2026.
Sí, de fet, a veure, comencem per avui, que és l'any 2025. Estem en plena campanya de la programació habitual. La programació habitual consisteix en audicions de sardanes tots els divendres des de la Revetlla de Sant Joan fins pràcticament a la Festa Major, que és la segona meitat d'agost, i per tant doncs, avui divendres tenim una nova audició de sardanes a les 10. El curset de sardanes, que normalment comença a finals de juny, o aquest any excepcionalment ha començat el primers de juliol, fins a, també a meitat d'agost, i tenim els Balls Folk, que també estem en plena campanya, que queden encara doncs, dues sessions, que són demà dissabte i el dissabte següent. Vull dir, per tant, això com a actes pròpiament organitzats per l'Associació de la Nostra Dansa, però després pràcticament enllacem amb la Festa Major, en la qual doncs, a iniciativa municipal doncs, hi ha també les audicions de sardanes com a part de la programació de Festa Major, i en el marc de la Festa Major, i això ho hem d'agrair molt a l'Ajuntament, hi ha l'acte de cloenda del curset de sardanes, en la qual és un acte molt participat, potser l'Ariana ens pot explicar alguna coseta més al respecte, ja que doncs, tots els nens que han participat, nens i adults que han participat en el curset, doncs fan la sardana de lluïment, en teoria, per mostrar els avenços, diguem, el nivell que s'ha assolit en un any, diguem, en uns mesos de treball, no?
Doncs, Ariana, anem a entrar en aquest curset de sardanes, com deia ara en Maria, molt participatiu, no?, amb molts nens, amb gent adulta també, doncs, que vol aprendre a ballar sardanes. Quan vas començar tu? Amb quants anys vas començar o et vas interessar, no?, per la sardana? D'on et va venir?
Jo vaig començar als 5 anyets, que és quan es comença aquí el curset. Doncs jo crec que per familiars, per amics que sempre t'engresquen a fer coses. Llavors sempre això ha sigut doncs, un punt superespecial de tot l'estiu. Llavors és com, va, cada any a sardanes, que ja toca fer sardanes. Llavors, doncs jo vaig començar amb els 5, vaig seguir fins al grup blau, que som som quatre grups, que som el grup vermell, que és els més petits, el groc, el verd i per finalitzar el blau, bueno, i després el grup d'adults. Jo vaig fins al grup blau i a partir del grup blau crec que vaig deixar uns 2 anyets fins que després em van agafar de monitora de sardanes i ara porto 4 anys sent monitora de sardanes i 2 sent coordinadora. O sigui, ja tot seguit ha sigut això.
Escolta, no volem que se'ns acabi el temps i que no haguem resolt la pregunta que molta gent a casa s'estarà fent. És difícil ballar sardanes o un cop tens la tècnica ja agafada, doncs ja és qüestió d'anar-ho perfeccionant?
A veure, per mi ja no ho és, perquè, bueno, com que porto tants anys ballant, és com... ja surt sol, que és com ho diuen, però sí que quan comences costa, per exemple, si vols els petits és com... quin va primer, el peu esquerre, el peu dret, com fa això, no sé què, i és bastant complicat, però ja quan hi tens el toque que li diuen ja tot surt sol.
A qui va destinat també aquests cursos? A la gent del poble, també pot venir gent de fora, gent més jove, més gran. A qui dediqueu o enfoqueu aquest curset?
Bueno, doncs aquest curset normalment sempre és per gent del poble, però tenim, per exemple, hi ha nenes o nens que venen de fora perquè passen les vacances aquí, llavors diuen, ai, pues mira, un curset de sardanes, potser estaria bé, i venen a provar i doncs s'hi apunten, i això doncs també està molt bé.
Jo voldria afegir que venen gent d'Argentona, especialment per al curset, venen gent de Blanes, venen gent de Vidreres, venen gent de Maçanet, és a dir, en els llocs, pobles veïns, on no hi ha un curset, no hi ha cap entitat que els pugui oferir aquesta formació, doncs porten els nens a Tortera perquè les famílies tenen interès que n'aprenguin. I això doncs també ens agrada i d'alguna manera ens prestigia, no?
De fet, també, no només ensenyeu als infants i als adults, sinó que també heu fet aquest curs per monitors, que això també en els pobles és estrany, no?, de veure una formació per als propis monitors. Com va ser això?
Sí, sí, doncs va ser per Som Sardana, que van fer un curset així per ser monitors, i doncs van dir per què no i ens engresquem, i vam ser 6 noies, bueno, que som gairebé totes monitores ara, i doncs vam dir per què no, i en Maria també s'hi va juntar i va ser molt guai, molt guai.
Que bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Obert per Vacances, aquesta estona també d'estiu, un moment justament a l'estiu, aquest mes d'agost, que molts pobles també doncs, fan ballades de sardana, inclús ballades de sardana a la fresca, per tant doncs és un bon moment també per iniciar-se en tot aquest món. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
A tu.
Gràcies.
Gràcies, adéu. Fins ara, fins a propera. I ara, quan passen 7 minuts de 2:15 del matí, és el moment d'encetar un nou episodi de Les Veus Indispensables, aquest podcast que s'estrena a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar també a la xarxa Més. Una obra a destacar d'Aurora Bertrana són els 2 volums de Memòries.
Veus Indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
La Universitat de Girona conserva el fons Prudenci i Aurora Bertrana, amb obres inèdites de l'autora, moltes publicades gràcies a la tasca de la Fundació i a l'any Bertrana, que va recuperar també obres descatalogades de l'autora. Un any que significa un augment de la popularitat de la filla de Prudenci Bertrana. Una altra obra, també pionera en el seu moment, va ser Vent de Grop.
Que és una obra sobre el turisme, que també va ser pionera. Ella no... ningú havia escrit una novel·la sobre el turisme a la Costa Brava, i ella la va escriure. Vent de Grop, que va ser portada al cinema, Joan Manuel Serrat era el que feia de protagonista, La larga agonia de los peces fuera de l'agua. La llarga Rovira Veleta. Sí, sí, sí. Bé, ella també tenia la seva opinió sobre la pel·lícula, i sí, evidentment era una dona forta, i amb molt criteri.
Però Memòries és la que ens destaca Maria Àngela Vilallonga.
Les Memòries, per mi, són la gran novel·la d'Aurora Bertrana. És clar que ella diu que dirà tota la veritat, però la veritat literària, Les Memòries d'Aurora Bertrana comencen a la seva infantesa. Això que t'he explicat del poema que va escriure d'amor a Catalunya és de Les Memòries, i ella mateixa ens ho explica. I acaben quan ella torna a Catalunya, perquè diu no vol escriure més, l'època de després la considera grisa, i diu que viu a la literatura. després, quan torna. Viu a la literatura, no viu ella. I aquestes memòries estan publicades en dos volums. Dos volums que sempre s'han de publicar junts, perquè un va darrere l'altre. I ella allà ens ho explica tot. Els paradisos hi són, el Marroc sensual hi és a dir, la gènesi i de com va escriure els paradisos, com va escriure el Marroc, com va escriure Vent de Grop, com va escriure totes les obres, és allà, també. Per tant, llegint les memòries, fas un recorregut a tota la seva obra i a tota la seva vida, també.
Maria Àngela Vilallonga també ens deixa un llegat de l'autora a Aurora Bertrana, partidària de la vida.
I jo vaig fer un recull dels seus articles i de les algunes conferències i de les entrevistes que va donar al final de la seva vida en un volum que vam publicar com a negre, i el vaig titular Aurora Bertrana, partidària de la vida, que és una cosa que també és molt d'ella, no? És partidària de la vida, de la literatura sí, però primer de la vida.
Veus indispensables.
El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la. I després, si de cas, escriure-la amb coneixença de causa. Memòries fins al 1935. Aurora Bertrana.
Primer has de viure i després has d'escriure. I ella, a fe de Déu, que va viure i viure intensament. Se la va fer intensa primer volent ella, però després s'hi va trobar pel mig, amb la Guerra d'Espanya, amb la Segona Guerra Mundial, amb tot el que Suïssa li va negar. La família és la que li va negar tot, la família suïssa, però després va trobar gent que la va recollir les seves desferres, diguéssim, i va poder tornar a continuar.
Maria Àngela Vilallonga ha conviscut amb Aurora des dels anys 90 a la Universitat de Girona, descobrint què atresorava de l'autora aquell armari metàl·lic del passadís. Ha viatjat a la Polinèsia i ha fet l'itinerari de Ginebra seguint les seves passes. Defineix l'Aurora amb aquestes paraules.
Doncs la definiria com allò que t'he dit abans, una dona moderna, pel temps que va viure, una dona pionera, una dona forta, valenta, amb una personalitat amb grans conviccions, que no les deixava. Ella era una dona amb conviccions, sí, i un criteri. I si als altres els agradava, bé, si no els agradava, ella era ella. Cosmopolita, una gran escriptora, val la pena de conèixer-la, la seva obra, i també de conèixer aquesta seva vida, perquè és una vida singular dins de les escriptores del nostre país. En canvi, Aurora Bertrana se'n va anar al món mundial. El món era seu, era allà perquè ella el conegués i el pogués viure, i després el descrivís. És a dir, que és una dona que ens pot acompanyar a totes les dones i ser-nos un referent.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Aurora Bertrana, veus indispensables.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
I ens anem apropant a 3:15 del matí. És el moment de conèixer, d'endinsar-nos en un nou episodi de La Casa Bernoulli, l'atzar, la sort, la mala sort. Quantes coses hi ha al món que no depenen de nosaltres, però llavors, de qui depenen? Qui decideix a qui li somriu la vida? El doctor Risc té la clau de la casa. La Casa Bernoulli és un podcast de ficció de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
A l'episodi anterior de La Casa Bernoulli...
La sort. La sort no existeix. Existeix el risc. I aquí, aquesta oficina, som qui decidim quan. Quan és zero i quan és un. Com comprendrà, jo no tinc el monopoli d'atzar. Existeixen molts altres llocs com aquests. I la central decideix quan nosaltres no podem fer-ho. Ells ja hi eren abans que arribés vostè. A més, per les coses menys importants, hi ha allà en els operaris. Jo només intervinc quan hi ha vides en joc.
El doctor Risc sempre havia estat un home afable. Impartia classes de matemàtiques a la universitat i sempre tenia temps per escoltar i ajudar qualsevol alumne que necessités una mica de reforç. Intentava mantenir una vida equilibrada. Mens sana, in corpore sano. repetia cada matí abans de sortir a córrer. Feia un petó a la seva dona, que sempre allargava una mica més les estones al llit, i corria 10 quilòmetres per la carretera de les Aigües, mentre mentalment repassava les classes del dia o com explicar una fórmula concreta a aquell alumne que li costava una mica més del compte. Des de feia uns mesos, després de fer-li el petó a la seva dona, també li feia un petó a la panxa. Esperaven el seu primer fill. Es podria dir que el doctor Risk era un home feliç. Sí, era un home plenament feliç i carregat d'il·lusió per tot el que havia de venir. Definitivament, podem afirmar que el doctor Risk era un home plenament feliç també aquell diumenge, en el que la seva dona el va insistir per tal que no sortís a córrer i es quedés amb ella descansant al llit.
Vols dir que has de sortir a córrer un diumenge? Per què no et quedes una estona més al llit amb mi? Va, i després preparem un bon esmorzar amb suc de taronja, torrades...
El doctor Risk era feliç quan, després de dubtar si quedar-se o no a casa, va fer-li un petó a la galta i una a la panxa. Va decidir posar-se les bambes i sortir al carrer repetint el seu cap «Mens sana, incorpore sano». També era feliç quan, animat pel sol d'aquell matí de diumenge, va decidir canviar la seva ruta habitual i fer-la en direcció al port de Barcelona. De fet, va ser plenament feliç fins al minut exacte en què aquell cotxe que es va saltar al semàfor del carrer de la Marina se'l va emportar per davant. Sols el va veure. Anava massa ebri per veure res. Fins a aquell precís moment, el doctor Risk havia estat un home feliç.
Digui.
Bon dia, senyora. La truco de l'hospital. Seria important que vingués cap aquí. Ha passat una cosa.
Un home mort aquest matí al carrer de la Marina després de ser atropellat per un cotxe que s'ha saltat un semàfor. El conductor, que ha estat traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra, ha donat positiu en el test d'alcoholèmia superant la tassa permesa de 0,8 grams per litre. La víctima, un reconegut doctor en matemàtiques de la Universitat de Barcelona, que havia sortit a córrer, ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau, on després de diversos intents per reanimar-lo, ha acabat perdent la vida. La facultat on la víctima impartia classes ha suspès totes les activitats del centre en conèixer la notícia. Els alumnes s'han aplegat a les portes de la facultat amb flors com a mostra de condol i de suport a la família, en especial cap a la dona del professor, embarassada de 8 mesos. Aquesta és la cinquena víctima de trànsit en el que portem d'any a la ciutat de Barcelona, la quarta per sobrepassar el límit de la tassa d'alcoholèmia.
Però de tot això havien passat molts anys i ara era allà, en aquell despatx, intentant explicar a la Dàlia què era aquell lloc, intentant entendre com algú podia estimar-se tan poc la vida.
És el seu torn. Ara ja sap què fa vostè aquí.
No, jo a vostè no li he de dir res i tampoc sé què faig aquí.
És aquí perquè és un expedient perdut. És l'única manera d'arribar en aquesta casa. Per alguna raó que desconec, el seu cas no es va resoldre quan va arribar als nostres sistemes. No ens passa sovint. De fet, per ser exactes, fa 30 anys que no perdem cap expedient. El cas és que vostè està aquí perquè ningú ha pres una decisió encara.
Una decisió sobre què?
Digui-m'ho vostè. Què estava fent just abans d'arribar a aquesta casa?
Res.
El doctor Risk reconeix la vergonya i la ràbia en els ulls de la Dàlia. I tot i que saber la veritat l'omple d'angoixa, decideix respirar i rescatar el seu paper de professor pacient.
Sap? Segons les teories de la probabilitat, existeix una possibilitat entre 20 de morir si et llences al buit des d'un tercer pis. Existeix un 50% de probabilitats de morir si et llences al buit des d'un cinquè, un sisè o un setè pis. I existeix un 2% de probabilitats de sobreviure si et llences al buit des d'un dotzè pis. Quin és el seu cas, senyoreta Dàlia?
Un cinquè.
Un cinquè? Interessant. Així que és vostè qui juga cara o creu en la seva pròpia vida, no?
Vostè no en té ni idea de la meva vida.
Exacte. No en sé res. Jo només conec els fets.
Els fets, eh? I mai es pregunta per què passen aquests fets? Perquè si te n'en sap, digui'm, quina és la probabilitat de que el teu pare mori fulminat al puto carrer d'un dia per l'altre? Mala sort, no? Ah, no, clar que la sort no existeix. I quina és la probabilitat que la teva mare s'infli a pastilles perquè no pot viure sense ell? Miri, un altre suïcidi. Segur que la probabilitat de palmar-la per una sobredosi d'antidepressius és baixa, però et pot tocar. I si, després d'haver pagat els enterros, no tens pasta, no pots pagar lloguer i et foten al carrer, què? Això què són? Danys col·laterals. Això ja no és cosa seva, no? Miri, jo no en tinc ni idea ni de xifres, ni de probabilitats, ni de totes aquestes merdes de les que m'està parlant. Però el que li puc assegurar és que de vegades l'atzar pot ser molt fill de puta.
La vida és un joc constant en mans de l'atzar. Què hauria passat si aquell matí de diumenge el doctor Risk hagués fet cas a la seva dona i no hagués sortit a córrer? Per què va decidir canviar la ruta de sempre? Què hauria passat si, com cada matí, hagués seguit el seu recorregut habitual? O si el conductor no s'hagués fet aquella última copa abans de marxar? I la Dàlia? Com hauria estat tot si no hagués perdut els seus pares? O si el llogater hagués estat més flexible amb ella? La vida és un recorregut ple de camins secundaris, decisions que es creuen i que poden marcar la nostra vida. Per més que ens ho juguem tot un sol número, l'atzar sempre entra en joc, conduint el nostre destí sense que hi puguem fer res. I mentre vivim la vida prenent decisions mínimes a cada segon, en una casa, en un lloc desconegut, els operaris continuen movent les manilles de la sort. Al proper episodi de La Casa Bernoulli...
És cert que els números ens ofereixen una falsa confiança. Però i si tot això passés en un sol dia? Potser tens raó. Potser sí que existeix la sort. I qui sap si en algun lloc com aquest hi ha algú que de tant en tant decideix que ens somrigui la vida.
Va, ara falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Estàs escoltant L'Obert per Vacances a la teva ràdio local i aquesta sintonia ens indica que hem de conèixer les cançons de l'estiu, de, vaja, de tots els estius molt diversos, però Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
Més concretament d'un que més o menys ens agafa a prop al 2023.
Correcte, fa relativament poc.
Fa relativament poc.
Se'm fa estrany estar aquí sense el Sergi,
és veritat, i de fet ja no té ni cadira ni micròfon.
És veritat, està tot molt buit.
L'única cosa, ho dèiem abans, que queda d'ell ara mateix en aquesta redacció són dos croissants dins d'una capsa de xocolata.
Una mica ja mustis.
Exacte, que és el que comentàvem, que ràpid, no? Passa tot, no?
Exacte.
És com acabar reduït a dos croissants.
És molt fort,
és fort, és fort aquest moment. Bé, però que estem assaborint aquests croissants, perquè mullats amb cafè amb llet encara estan en el seu punt òptim.
A mi m'han donat la vida aquest matí.
Veus? Doncs mira, això ho hem fet. Igualment, seguirem competint amb la cançó de l'estiu. Dèiem, estiu del 2023. I quina proposta ens fas avui?
Jo et vinc a dir que em sembla que per primer cop,
sí?
En menys en aquesta temporada, portem cadascun una cançó del mateix grup.
Del mateix grup. Per tant, ja no és quin va ser el grup de l'estiu, sinó quina és la cançó de l'estiu d'aquest grup concret.
Exacte.
Molt bé, i aquesta és la teva proposta.
Sí, sí, l'heu escoltat avui al principi, s'ha fet una mica d'espoiler,
vale.
Però bueno, l'has estat escoltant el Coti per Coti.
Coti per Coti.
Dels Tallets, dels Tiets.
Cadascú que ho digui com vulgui.
Exacte. Jo, el que et diria, abans ho parlava amb en Carles,
sí.
Que jo crec que, no sé tu què penses, però els Tiets van ser la banda sonora d'aquell estiu del 2023.
Totalment, amb diverses cançons.
Amb diverses
també.
Cançons, correcte.
Per tant, la primera que proposem és Coti per Coti, d'aquí una estona coneixerem la segona i veurem quina és més cançó de l'estiu,
sí,
de les dues,
sí,
propostes.
Jo t'he de dir que la que t'ha deixat el Sergi,
sí,
m'agrada molt, és molt estiu, però jo crec que la del Coti per Coti va sonar a tot arreu.
Totalment.
Jo a les discoteques la ballava, el Coti per Coti. Remix, però
sí,
la ballava.
Sí, i a les sardanes també, també la ballen.
També.
Per tant, és molt plural
que
aquesta cançó.
Que abans ho hem parlat.
Exacte,
i
sí, sí.
Jo crec que el Coti per Coti ha ajudat a que hi hagi més sardanes.
Doncs amb aquesta cançó tancarem aquesta hora. Notícies, però no marxeu, perquè després tornem encara amb una segona hora abans no marxem de cap de setmana. Fins ara mateix.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un Coti ben salsero que em tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un Coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res.
Ai, vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseïa info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding.
Tira la manta, pel·li de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un Coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.